Les històries d'un avi pirata, el naixement estilitzat d'una bèstia, l'alegòrica odissea d'un cal·lígraf, la natura escrita, descrita i il·lustrada, són moltes les finestres que ens obre la comunió entre text i imatge, l'àlbum, el llibre objecte, el relat artístic i tantes altres formes de coneixement, de bellesa i de literatura que el tòpic simplifica amb la paraula infantil. La primavera a Bolonya és l'estació que reuneix artistes, editors i il·lustradors en un estadi d'activitat febril on l'edició i la creació en català tenen cada cop més predicament. Avui, per tant, parlem des de la Fira de Bolonya amb artistes, editores i il·lustradores que escriuen, pensen i editen sense fronteres, sense prejudicis, sense etiquetes i sense contricció d'edats, perquè el talent no en té. Amb l'Anna Vallbona i el Borja Bagunyà repassarem també títols en l'àmbit de la literatura infantil i en l'àlbum, i el Joan Lluís Lluís ens portarà la narrativa juvenil de Catí i Tac. Avui, des de la capital de l'Emília Romanya, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Santi que pagano el mio pranzo non ce n'è sulle panchine in Piazza Grande, ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, gli innamorati in Piazza Grande, dei loro guai, dei loro amori tutto so, sbagliati e no.
I ara saludem l'Ariadna Squiloni, com estàs?
Hola, molt bé, què tal?
Un plaer, ja la coneixeu, editora, a més autora d'aquest llibre extraordinari, aquest àlbum El viatge, el cal·lígraf, il·lustrat per Samuel Castaño i traduït en el català per Tina Vallès. Un llibre que explica la història d'un cal·lígraf que viu aïllat en una cabana, en una vall, no? Dedicat a aquest ritual del pinzell.
Sí, exacte. El cal·lígraf viu una mica en el principi del món. I el món comença, és nou, és jove i és el principi cada cop que naixem, cada cop que a la nostra vida, tant físicament o metafòricament, tornem a néixer. Per això tots els camins estan per escriure.
Un renaixement que, a més, no és privatiu dels humans, perquè hi ha una presència molt important en l'àlbum de les estacions, del saber de la natura, dels cirerers, els préssecs, els bolets sota les fulles.
Sí, és una sensació de la vida, que som part d'aquest món. No vivim al costat del medi ambient, al costat de la natura. Som part de la natura. I llavors hi ha una manera de sentir, de percibir les coses. Percibir?
Percebre.
Percebre, perdó.
No passa res, al contrari, t'agraeixo l'esforç que fas.
No, és que a més estem parlant aquí en tants idiomes que una persona es confon una mica. Però sí, és aquesta la sensació que el món, que l'univers és tot un. I crec que el Samuel, en aquest sentit, a les seves imatges, ha escollit alguns elements que van passant, que visualment són els mateixos, però els trobeu en llocs diferents i creen com una xarxa, un teixit de font on respira la història.
Un dibuix extraordinari, orientalitzant, oníric, no? És a dir, jugar amb un munt d'elements.
Samuel Castaño és una meravella. Ho pensava abans del llibre, però després és que em sento que el meu petit test ha tingut una sort tan gran de trobar-se amb ell, perquè l'ha fet créixer i l'ha donat com aquesta capsa de ressonància que et porta a veure el sentit profund que hi ha. El Samuel diu que va comunicar bé amb el text. No sé què va passar, però crec que ell té aquesta capacitat de veure els petits detalls i la importància i la vida que vibra a dins de les petites coses.
I a dins de les paraules, perquè també escriu, i així es diu en el llibre, paraules vives.
Sí, exacte, i així espero. Perquè de vegades una persona fa servir el llenguatge com senzillament un medi, una cosa pràctica. Però els que ens ocupem de literatura sabem de la importància de les paraules i de l'important que és quan parles paladejar-les, tant el seu so com el seu sentit profund. Les paraules tenen pes i és una cosa en la que crec que és important pensar sempre.
I tant, tenen un pes des del títol notable. De fet, és un cal·lígraf, efectivament, el protagonista, però l'altre protagonista, també des del títol, és el viatge, perquè aquest àlbum ens explica la història i la inquietud, a més del viatge, perquè un dia surt a explorar més enllà de la vall i descobreix un món.
Sí, i és la idea de sortir més enllà de la vall, de que tens un límit i un dia decideixes veure què hi ha més enllà. I és la vida, és un viatge. Però també a la vida nostra, en el dia a dia, fem molts viatges. I hi ha una petita idea de fons. Hi ha, espero que hi hagin recollits els viatges que fas, com quan és nen i vas a veure els avis i potser tu passes molt bé amb els avis i tens ganes d'arribar o no, potser t'avorreixes i no voldries arribar mai, però hi ha altres viatges que es fan. Jo vaig pensar també a les persones, perquè el cal·lígraf vol sortir, però el dia d'avui hi ha persones que no es poden quedar a la seva casa, que han de viatjar sí o sí, llavors d'aquí la sensació de deixar darrere tot el que ha sigut la teva vida i moltes vegades en males condicions, arribar a un nou país i pensar, m'acceptaran? Quines possibilitats de vida tindré allà? Com serà?
L'acceptació, i a més hi ha un moment que es diu la gent va descobrir que no estava sola. M'imagino que també, de fet, compareix aquesta idea de la por de la soledat.
Sí, bastant. Clar, som persona, cadascuna amb la seva vida, amb el seu desig de felicitat i amb els seus problemes. I per aquesta mateixa raó, crec que estem totes juntes, perquè totes hem començat aquest viatge, que és la vida, i cadascú té aquest desig d'estar bé i també, al tenir altres persones al costat, tens, al mateix temps tens, jo crec, un deure social d'ocupar-te de la felicitat de la persona que està al teu costat, tant com t'ocupes de la teva. No sé si s'entén aquest concepte, però és com una idea d'una humanitat, que estem junts i que tots volem viure bé i ho hem de fer també amb responsabilitat de les coses que em passen, perquè moltes coses ens passen aleatòriament, i llavors també és bonic cooperar, ajudar-nos i això és fantàstic, les persones que al camí, que te trobes pel camí, que te trobes per la casualitat, aquestes troballes fortuites que de vegades et revolucionen la vida, també aquestes, si les poden revolucionar per coses fantàstiques, però si te trobes amb un psicòpata, també tot pot acabar en tragèdia. És una mica l'imponderable, sí, d'aquest viatge que és la vida.
I aquest viatge del cal·lígraf, Ariadna Squillone, moltíssimes gràcies. Pensava ara tu, clar, a més d'ideòloga, editora, escriptora, et dediques una mica a la cal·ligrafia? T'agrada escriure a mà? Continues fent-ho?
Escric molt a mà. Molt, m'agrada molt. A més, he estudiat xinès, he estudiat sànscrit, m'agraden els idiomes. Vaig estudiar xinès, clar, precisament per la manera que s'escriu. I escric molt. Ara, em poso nerviosa i fan falta moments tranquils per posar-te. Però és meravellós.
Sí, sí, a més...
La sensació tàctil, perquè som persones, el món digital és important i és fantàstic i s'està extenent i és fantàstic, però també som persones físiques i llavors és una cosa que em sembla molt important mantenir la manualitat. Fer servir les mans, fer coses amb les mans i escriure paraules amb les mans no és el mateix que fer servir una tecla.
No ho serà mai, no ho serà mai, ni pel cal·lígraf, ni per nosaltres, ni per tota la gent aquí aplegada a Bolonya. A més, des de... Ara pensava també, no? Clar, a tu toca avaluar cada any i tens aquesta fortuna de fer-ho, m'imagino, la feina de tantíssima gent i sempre també a Buen Paso, l'editorial, la teva editorial, doncs amb aquest amor per la cosa artesanal, no?
Sí, és una idea de fons. Sí, m'agraden les persones, m'agraden les seves idees, per això m'agrada trobar-me amb creadors, veure com pensen, d'on venen els mons que construeixen i com ens podem moure allà. I en aquest sentit també, fins i tot quan un llibre és bastant senzill, cuidem molt l'aspecte físic del llibre, perquè El llibre àlbum és una lectura que es fa a l'objecte, que es fa en el paper, i llavors els materials que fa servir són part integrant del món de ficció que es troba dins del llibre.
Cosa que podreu comprovar, insisteixo, amb el viatge al Calígraf, publicat per Joventut, Ariadna Squiloni, Samuel Castaño, un llibre extraordinari que, a més, ple de poesia des de la imatge, des de la idea, des de la història que ens explica aquest viatge, que al final és el viatge de tots. Gràcies, Ariadna. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, David.
Dentro un miraggio c'è sempre un miraggio da considerare. Come del resto alla fine di un viaggio c'è sempre un viaggio da ricominciare. Bella ragazza, begli occhi e bel cuore, bello sguardo da incrociare. Sarebbe bello una sera doverti riaccompagnare.
I Castanya Bologna, l'art i la il·lustració catalana han tornat a ser premiades i diria que per segona vegada consecutiva en el cas de l'Aina Bastard. Com estàs?
Hola, què tal? Com estàs?
He dit que Bologna, però en realitat qui t'ha premiat és el Premi Crítica Serra d'Or, al costat d'una pila de guardonats i de noms interessants, en el teu cas per Naixements Bestials, la teva última contribució a això que dèiem, a l'art, al món de la fauna també, al món il·lustrat, i un llibre molt particular que explica, com el seu títol indica, a més és una àrea, crec que han premiat, no?, el coneixement i el cant que implica això, l'homenatge, si tu vols, a la natura.
Sí, és un llibre no ficció, sí, és un llibre que explica diferents maneres de néixer al món animal, amb tota la diversitat que implica això.
I a més amb una tècnica que tu, ja ho sabeu, que l'Aina Bastard, cada llibre és un repte, en molts sentits, i en aquest cas vas dir, no tornaré a fer llibres a lupes, per dir-ho ràpid, sinó que explicarem el naixement de diferents bèsties, però a més amb una tècnica nova.
Bueno, sí, és un llibre fet amb paper vegetal, la qual cosa a nivell d'edició, si l'editorial té molt mèrit haver arriscat per fer un llibre sencer de paper vegetal.
Theory Books,
la Mireia.
Aquí a més hem felicitat per l'altre premi aquí a Bologna, el Premi Toddlers per els gatets.
Realment és una aposta molt, molt arriscada, perquè és un llibre ultra delicat i que a nivell de producció és molt complicat i van arriscar molt, vull dir. I el paper vegetal implica, bueno, una altra manera de mirar-se el llibre, perquè implica més lentitud, implica més fixar-se en les coses, implica més pausa a l'hora de manipular l'objecte. Bueno, i era una cosa que també havíem parlat molt, de mirar el llibre com a llibre.
Llibre com a llibre, i a més lligar-ho amb una... L'altre dia, no fa gaire, parlàvem amb el Gavi Martínez, a propòsit que ha fet aquest llibre extraordinari, que no és només un llibre, és un projecte vital i de viatges que es diu Animals Invisibles, no?
Sí, on...
Exacte, doncs que és efectivament... I ell destacava aquest renaixement de l'interès per una certa literatura animalística o sobre la natura, o digui com vulguis.
Sí, bueno, jo és el que he vist... Jo ara fa com 6 anys que vinc a la fira, crec, i alguna vegada hi havia vingut. I sí que és veritat que els primers anys que visitava la fira, que és el que et comentava, hi havia com més llibres d'activitats per nens, o més llibres que impliquessin un joc, més llibres... Bueno, hi havia més coses com lo de les lupes, bueno, aquestes coses. I aquests últims 2 anys, tot el que és el llibre no ficció ha fet una estirada, bueno, ha pujat com l'espuma. I crec que sobretot llibres d'animals, de natura, de l'entorn on vivim, tota aquesta temàtica i un apropament des de diferents punts de vista, això ara ho estan treballant, o sigui, el llibre no ficció està molt enfocat en això, i hi ha un boom, realment.
Per què? Ens preocupa el planeta, l'estem fent malbé, i la manera de rescabalar-nos de la mala consciència és això?
Jo crec... Bueno, que s'està forçant una nova mirada al planeta, i una nova mirada és de diferents punts de vista, perquè l'enfoc és posar l'accent en petits detalls que són importants i que impliquen que el nen es conegui. O sigui, una manera, conèixer l'entorn és una manera de respectar-lo, i suposo que el discurs va molt en aquesta idea.
Tu t'ha passat, per exemple, explicar el llibre amb un públic més aviat infantil, no?, i que de cop i volta l'interès per veure com funciona la biologia, com funciona el naixement de diferents espècies, això acabi traduint-se en preguntes, en coneixement, amb ganes d'anar més enllà?
Sí, i també el llibre del bosc i del mar... Bueno, era un llibre joc, però també anava una mica per això. Era com, bueno, en els boscos hi viu més gent. Vull dir, els boscos no només són arbres, el mar no només és una bassa d'aigua. O sigui, tot està connectat i tot està bueno, hi ha una coexistència, i dins d'aquests llibres, sí, el discurs és, va molt amb la coexistència i de respectar-nos uns als altres. I el llibre dels naixements és donar la importància a un naixement, com pot ser el teu o el meu, el d'un animal. I als nens això els hi fa... connecten molt ràpid amb això. I conèixer... vull dir, clar, tots hem nascut, i llavors posar-los en el cas de aquests animals han nascut com tu, connecten molt ràpid. I llavors pregunten, i jo com vaig néixer? I llavors és una comparació amb diferents... I se n'adonen que és més global tot l'acte de néixer. No és només humà.
No, i a més, l'acte de néixer i l'acte, vaja, tot el cicle vital, no? Perquè sí. Aquí és un espai, quan dic aquí ara em refereixo efectivament a la Fira de Bolonya, que ens envolta, és un espai de descoberta també de molts títols. Jo heu de saber que l'Aina Bastard aquest any s'ha firat, mai més ben dit, amb un llibre, no?, d'algú que a més admires i que crec que has pogut conèixer, que en el fons també parla d'això, del cicle de la vida.
Sí. Sí, m'he comprat un llibre del Komagata, que és un japonès. Jo diria que és el Bruno Munari japonès. És un pop-up, és un pop-up molt simple, on veiem el creixement... Cada vegada que passa una pàgina, veiem com creix un arbre i com són els cicles de l'arbre, des de que creix, li surten les branques, les fulles... I explica el cicle vital d'una forma molt senzilla i en comparació a la natura, perquè en el fons anem en paral·lel. El que passa que de vegades ens n'oblidem. I sí, me l'he comprat perquè sóc fan i me l'ha dedicat.
Escolta, Aina, i al marge de la tècnica, perquè insisteixo, és aquesta idea que a tu t'interessa fins i tot també com a artista, no?, en explorar diferents possibilitats, m'imagino que d'una manera o una altra, si mar, bosc, animals o algun altre tipus d'aproximació, però és un àmbit de coneixement que em sembla que et continua interessant treballar, no?
Sí, sempre intento posar mirades en l'entorn i el pròxim projecte és una biografia del planeta i és com totes les etapes que va passar el planeta abans de que nosaltres arribéssim i el destruïssim. I més enllà de canvis climàtics, o sigui, és la primera etapa on un canvi climàtic no acaba amb una espècie, sinó és el propi home que acabarà amb provocarà el canvi climàtic que acabarà amb l'espècie. I llavors és un llibre que explico tots els diferents paisatges que ha passat al planeta abans de que nosaltres arribéssim. I bé, és una mirada també una mica respectuosa de... No fa 100 anys que estem aquí, sinó fa milions. I mireu, sobretot per als nens, ajudar-los de... Primer que hi ha pedres que ens donen molta informació d'on venim i com era la Terra abans. I és una mica connectar amb la Terra i en l'espai on... Sona molt hippie, però i amb l'espai que estem habitant, que saber que no és nou, sinó que fa molts més anys que nosaltres i intentarem que ens sobrevisqui uns anys més.
Així explicat, ets conscient que podria ocupar moltíssimes pàgines, aquest projecte?
Sí, no ocuparà bastantes, però sí, perquè hi ha com 17 o 18 etapes, o sigui, hi ha diferents eres. I llavors, sí, la idea és plantejar diferents escenaris i com l'atmosfera, com l'ambient... també provoca canvis en les espècies i en l'entorn. I també acabarà explicant com nosaltres estem afectant a l'entorn, perquè som nosaltres, no és ningú més.
I l'entorn no només són animals, com abans parlàvem, sinó que m'imagino que també hi ha, en fi, des de mol·luscs...
A... Sí, tot. Vull dir, no és... Bueno, clar, s'explica des dels primers inicis mostres de vida fins, òbviament, als dinosauris, però és que els dinosauris són... Si la història de la Terra fos una hora, els dinosauris són 2 segons. O sigui, abans han passat milions de coses i després han passat més. Vull dir, bueno, és agafar una perspectiva de on estem i què va ser tot això on estem.
Aina Bastard, el despertador de consciències de la lectura i dels lectors, perquè, caram, hem anat passant, no? Mar, bosc, animals...
I a més, bueno, ara comença aquest moviment de Fridays for the Planet amb... Mm. Bueno, és que hem de fer una mirada cap aquí, crec. Perquè si no, bueno, podem fer llibres, però és que ningú els llegirà.
I a més no tindrem paper per imprimir-lo.
Exacte, vull dir que hem d'anar al tanto.
T'ho agraïm moltíssim i sobretot moltes felicitats per aquest premi a Crítica Serra d'Or als Naixements Bestials, ha publicat per Favorí. Que segueixis disfrutant de la fira i fent troballes, com sempre, i fins la propera, Aina.
Moltes gràcies.
Perciò partiamo, que el tempo è tutto da bere. e non guardiamo in faccia a nessuno e nessuno ci guarderà.
Un dels premis importants d'aquesta Fira de Bolonya, d'aquesta edició que a més va més enllà de la il·lustració, és el guanyador del premi Bologna Ragazzi Award Toddlers, així es diu en versió original. Els toddlers són aquests primers lectors que van del 0 als 3 anys i podem parlar-ne ara amb la seva autora, amb la Bàrbara Castro, què tal?
Hola.
I la Mireia, com estàs, Mireia Trius?
Hola, molt bé, gràcies.
Editora de Zahoria, enhorabona per aquest premi, un llibre molt particular, no? Que a més, ahir Bàrbara et sentia, en fi, compartir amb tot el públic a propòsit de la confecció, que m'imagino que a més difereix molt de qualsevol altre llibre. Hem d'imaginar un festival de finestretes a través de les quals aquests gats de diferents colors també van dormint. Aquesta idea de llibre artístic, d'objecte, d'història, també per acompanyar aquests primers lectors.
Bé, doncs va néixer una mica atzarós i amb el propòsit sobretot de fer un llibre apte, diferent pels més petits, on el disseny i la il·lustració doncs pren molt de sentit i sobretot el joc i l'aprenentatge, bàsicament. És el que més buscàvem i és el que bé, sempre vaig estar darrere d'això.
De fet, t'han premiat amb aquesta categoria, que ara va de moda dir-ne toddlers, no? D'aquests lectors que encara no saben llegir, de fet, i que són els primers, segurament, llibres i contacte amb uns llibres. No sé si hi ha una diferència des de l'aproximació com a artista a aquesta mirada infantil de nadons que tot just han de començar a descobrir el món, no? I el missatge purament visual que els hem de transmetre.
Sempre hi ha hagut aquesta percepció de que evidentment, hi ha un llenguatge que és diferent i, evidentment, és necessari. Tot i així, doncs, ens agrada cada vegada donar-li més importància a les coses ben fetes, a la qualitat, que l'aprenentatge sigui no només visual, sinó també que hi hagi, en aquest llibre es valora molt la part tàctil, la part d'interacció, que és el que més hem buscat, i bé, que tot plegat sigui com una experiència molt nova. Això era molt important.
Editora, com es treballa un llibre tan complex i a la vegada tan artesanal i tan artístic com això, des de la coberta mateix fins a aquest festival d'això, d'imatge, de finestres, de buits?
Bueno, ha sigut un projecte llarg. Això és una de les primeres coses que vam parlar amb la Bàrbara. Jo la Bàrbara la vaig conèixer aquí, és de Barcelona, però ens vam conèixer aquí en aquesta fira dintre. Em va venir una maqueta molt petita amb una primera idea que estava molt acabada, però que en el fons hi hem treballat molt, i ho hem treballat no només jo, sinó l'editorial francesa que ha publicat el llibre, i hem trigat 4 anys a arribar avui aquí a aquest premi. O sigui que és una de les primers aprenentatges per la Bàrbara al bon editorial, és paciència, perquè això va per molt llarg, però al final les coses arriben a bon port. I li vam canviar el format, li vam canviar la mida, li vam canviar el paper, no tenia text, li vam posar text, vull dir, hi ha hagut una feina editorial al darrere i ha anat evolucionant fins a aquesta cosa tan bonica que ha sortit aquest llibre.
Quantitat de maquetes que ensenyaves ahir, no? De com ha anat creixent i com s'ha anat ampliant i fent gran aquest projecte.
Sí, evidentment, i a més, des de la part de la il·lustració, la part del text i el títol mateix del llibre va evolucionar també. Gràcies també, com l'editora ha dit, als francesos, que van fer una nova proposta, el vam actualitzar, diguéssim, al català, i això tot ha anat evolucionant en equip una mica.
Suposo que, i a més, aquí, a Itàlia, que és molt, molt estimat, Bruno Munari és un referent en aquest sentit, no?
Ho és. Bruno Munari, tota l'escola que va fer, també parlàvem d'Enzo Mari. Mm-hmm. De fet, ara hi ha autors més actuals que també treballen al llibre d'artista, com és el Katsumagata, i aquest és molt important, és japonès. I bé, moltes editorials aposten per aquest tipus de llibres i bé, és una bona feina.
Imagino que ja fa molts anys que s'ha acabat d'entendre això, la literatura i l'edició únicament com a una història que explica visualment o amb text el conte o el llibre, sinó que efectivament hi ha un treball artístic de llibre-objecte, no?
Uh-huh. Absolutament, i aquest és un exemple clar de llibre-objecte. La Bàrbara va insistir molt en aquesta part tàctil, per ella era molt important, inclús la mida del llibre i la mida del ditet, tot això va estar molt pensat en aquest i en els que venen, perquè ella ho va concebre des del principi amb una sèrie de 3, i els 3 tenen aquests mateixos elements del truquell, de la part tàctil, no? D'aquesta idea de la repetició, dels colors, del temps que passa.
i que la història mateixa, l'infant interactua amb el llibre, però la història interactua amb els forats. Tot acaba sent és un llibre rodó en tots els sentits, i és per això que és tan important aquesta part tàctil, perquè sense ella no té sentit el relat que s'explica.
Quan dieu la mida dels ditets, m'imagino que hi ha també una part pràctica abans que un fa provatures amb el ditet d'un nadó, aviam on...
Bé, no és tan petit, el forat, ja un adult petit també podria cabre, vull dir que visualment ja ho buscàvem, també pensant en la part tècnica, que tècnicament fos possible, que era molt important, a part de tema costos, etc, sinó que realment el producte doncs tingués cos i tingués sentit amb això.
El tema costos, que ahir també explicaves que no és el mateix fer un llibre així, no? Econòmicament és un llibre car de treballar.
És un llibre car, i per sort, i també és una de les raons per les quals hem trigat una mica a publicar-lo, és que necessitàvem coeditors, necessitàvem més gent que s'apuntés en aquest projecte per no imprimir nosaltres sols el català i el castellà, i la manera ha sigut la tirada francesa, que sempre és generosa, doncs ens ha ajudat. Sí. L'hem fet a la Xina i, bueno, inevitablement aquests llibres s'han de fer allà. Sobretot perquè els saben fer.
Aquests gatets han viatjat molt, han vist força món. Escolteu, abans d'acabar, Mireia, deixa'm felicitar-te també per un altre premi, en aquest cas el Serra d'Or, pels naixements bestials de l'Aina Bastard, no? Per tant, difícilment oblidaràs aquest any l'edició de Bolonya.
Aquest any realment ha començat així amb molt bones notícies.
Evidentment. Per molts anys, per tant, a dormir gatets. Bàrbara, gràcies per compartir-los i per obrir-nos literalment finestres també des del llibre Objecte des de l'Art que practiqueu. Mireia, gràcies i enhorabona a les dues.
Grazie a te.
Grazie, Ivan.
E andiamo a Genova con i suoi svincoli micidiali, o a Milano con i suoi sarti e i suoi giornali, o a Venezia che sogna e si bagna sui suoi canali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali.
I a Catalunya no és possible parlar d'àlbum il·lustrat i de llibre artístic sense parlar de Kiara Books, i tenim la sort de fer-ho amb la Inés Castelbranco, la seva editora. Com estàs?
Hola.
Que a més ara ha incorporat aquest catàleg meravellós de llibres que treballeu des de molts punts de vista de l'art, del contingut, del text, del concepte mateix del llibre, de la filosofia que hi ha al darrere. Heu incorporat aquests dos últims títols, El meu avi pirata i El camí. Comencem, si vols, parlant d'aquest parc pirata de la Laia Massons i la Susanna Selec a la il·lustració, que és un llibre, com tots els que, no, ara deia, penseu i com tots els que treballeu, que en aquest cas parla de moltíssimes coses. Tenim un avi protagonista, doncs, que explica històries en aquest tros de món que imaginen i que a més es va expandint i convertint en moltes coses més, i que per tant involucra els humans en una història que a més m'imagino que és molt fàcil que tothom d'una manera o altra s'hi senti identificat, no?
Sí, és, de fet no és un llibre de pirates, no? No és un llibre d'un avi, és la història d'un avi, una neta que relata els records que tenia de l'avi, no? I aleshores jo el que crec que és interessant és una història molt real, és un avi que en un moment és portat a l'hospital, però aquest avi contava històries al parc, no? I aleshores la il·lustradora ha fet tota una interpretació, jo crec, molt interessant, aquest parc, aquesta illa que ells tenien al parc, que era el seu racó privilegiat on l'avi els explicava històries, doncs un dia queda deserta, no? I a partir d'aquí, tota aquesta escenografia de la illa és el que permet anar narrant aquests canvis interiors, que passa quan l'avi és portat a l'hospital i quan l'avi torna molt diferent, no? I aquesta trobada dels nets amb l'avi, doncs és una mica aquest punt més emocionant al final del llibre. Crec que és un llibre que pot fàcilment connectar amb la vida de cadascú. La gent que l'està llegint diu, jo també, el meu avi, algú que coneix, no? És una història molt humana, molt real, però jo crec que tota la delicadesa de la manera com també la il·lustradora l'ha tractat, no? Amb collage, diferents papers, una manera molt sutil, molt simbòlica, crec que pot ser una bonica interpretació, no? D'aquests canvis, d'aquesta relació avis i nets, no?
A més, hi ha aquest punt de traspàs generacional de la mateixa idea de narrar, no? I les faules que primer explica l'avi, hi ha un moment determinat en aquest punt en què canvia, en fi, canvia la vida de l'avi i també, per tant, canvia la història. Dius, no, ara serem nosaltres que recollim un llegat que al capdavall és el llegat de l'oralitat, de la fabulació.
Sí, 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 evidentment. O sigui, els nets es troben que l'avi, quan el tornen a veure, no és capaç de contar històries, l'avi ja no és capaç d'articular una paraula, l'avi està diferent, l'avi té un ull mig tancat, la boca et fa una ganyota, està tot ell, ha canviat aquest cos. I en aquell moment que la neta diu, jo em sentia trista, clar, no amaguem els sentiments, en aquell moment ella diu dos cops, i jo, malgrat la tristor que sentia, doncs jo li vaig dir, no, avi, ara serem nosaltres qui t'explicarem totes les històries del món. Des d'aquest moment també de resiliència, no? De dir, no ens esperàvem això, però sortim nosaltres, no? I aquest poder de les històries, no? Aquestes històries que connecten i que poden unir, doncs, jo crec que la infància i la vellesa són moments molt bonics i que es toquen molt, no? O sigui, hi ha molts punts en comú. I aleshores volíem també un petit homenatge també als avis i a aquests canvis de la vida, no?
Parlem una mica, abans l'esmentaves, no? de la tècnica, perquè això, jo llegia aquest àlbum pensant, això podria ser efectivament una exposició meravellosa de tècniques, d'això deies de collage, perquè en un moment determinat, també lligat amb la idea de faula, hi ha un munt de detalls que van apareixent, sobretot en aquest racó de banc, en aquest racó de parc, no? Que de cop i volta doncs, poden comparèixer elements marins, no? O d'altres nascuts en la imaginació d'aquestes històries de l'avi, però que a més la Susana Selec, la il·lustradora, doncs ha treballat amb una tècnica bastant particular.
Sí, sí, en aquest llibre ella mateixa em va dir jo tinc ganes d'explorar més amb el collage. Ella és molt coneguda, fa unes aquarel·les normalment molt boniques i també hi ha algun punt d'aquarel·la aquí, no? Però sobretot va tenir aquesta llibertat d'explorar, no? I com és un conte que ja la història és bastant realista, nosaltres volíem que la il·lustració volés i ens insinués moltes coses, no? No calia repetir exactament el que està en el text. I aleshores la Susana va passar setmanes i setmanes amb les tisores. Nosaltres ja teníem, havíem de portar el llibre a la imprenta i la Susana em deia, estic dia i nit retallant, no? I aleshores tot el que és el món imaginari és molt bonic, perquè aquesta illa, no? Del parc, hi ha un moment que és el cap de l'avi, no? I l'avi està com amb els ulls tancats i submergit en aquest oceà. I aleshores és tot aquest món oníric, la imaginació, els records de infància, que es barregen en aquest, com si fos aquest mar, i la illa és com el cap de l'avi, no? Aquest poder que nosaltres tots tenim, no? D'inventar històries, les històries que a vegades partim de records de la infància, partim totes barres, és molt difícil separar els elements, no? Però aquest poder evocador de les històries, jo crec que la il·lustració, en aquest cas, com han de ser els àlbums, podem llegir el text, però també llegim les imatges, no? I és aquest conjunt dels dos el que ens dona realment un missatge, jo crec, molt poètic i molt sensible d'aquest llibre, no?
Una de pirates li demanen efectivament els nets amb aquest avi meravellós que efectivament també té doncs, el contrapunt i la doble narració per part també de les imatges. I fent camí, parlem també d'aquest llibre, d'aquest àlbum de Mario Saz i Yara Kono. Mario Saz, escriptor argentí, no? Que ha ideat un camí que també té una multitud de lectures i una dimensió poètica importantíssima.
Sí, sí, el Mario Saz és un escriptor fantàstic, és un savi, jo crec que és d'aquestes persones que quan el sentim parlar parla molt bé i té un coneixement enorme, no? de tot. Aleshores, el Mario, jo crec que des que ha tingut nets, ell mateix diu, no? Jo ara tinc ganes també de compartir una mica amb els nets, amb els més petits, no? I aquest llibre, ell un dia quan l'explicava deia és una mica, ho puc escriure ara al final de la vida, no? Però és un llibre que parla de la vida d'una manera jo crec molt bonic, i jo quan m'ho va enviar, és com un joc, no? Si et pregunten què és abans, el peu o el camí, tu espera una estona, no? No. O si et pregunten què és millor, caure o aixecar-se, o el que està lluny o el que està a prop, no? És un llibre més de preguntes que de respostes. No ens interessen tant les respostes, ens interessa jugar i fer pensar, no? I aleshores les il·lustracions en aquest cas també són il·lustracions molt, jo crec que juga molt, no? Amb els colors, amb les formes, aquest estil molt de la Yara Kono i molt una mica dels il·lustradors de Portugal, d'una sèrie d'ells, no? De Planeta d'Angerina i d'altres editorials, que és molt aquest jugar. I aleshores tampoc volíem que il·lustrés, sinó que agafés algun aspecte i que jugués. Jo crec que aquesta barreja d'un text, un text una mica filosòfic, però una mica poètic, i un text que juga, no?, amb els conceptes, amb les paraules, i al mateix temps aquestes il·lustracions fortes, amb geomètriques, jo crec doncs, que pot ser un bon llibre d'aquests llibres que que no és exactament una història, però sí reflexions, no? Del camí. Hi ha moltes coses per veure i moltes coses per deixar de banda, no? Quan ens diu, no cal anar molt carregats, ja portem prou amb els records de la vida, no? O sigui, deixem una cesta, no? Anem amb poques coses. És com, jo crec que és un missatge molt bonic i per això són molt diferents els dos llibres, però si l'altra part d'avis, jo crec que aquí hi ha també una mica aquesta saviesa dels avis que es dirigeix als més petits, a nosaltres, als encara més petits, no? De dir, camina, no? No et preocupis, els camins més estrets són més difícils, però potser són millors. No en tinguis por, no? O sigui, és un missatge molt poètic i jo crec que pot ajudar a pensar, que és el que ens agrada també, que ens quedem meditant i pensant dels llibres i el que ens suggereixen, no?
Certament, i a més des del mateix títol, no? I entenem que al final el camí, és a dir, el més important no és on arribem, sinó el que hi ha mentrestant, no? Aquest camí, aquesta cosa també, en fi, homèrica, si tu vols, que subratlla l'itinerari i tot el que passa mentrestant. I certament deies abans, parlant de les il·lustracions, no? Aquest punt gairebé cubista i geometritzant i a la vegada molt llampant en l'ús dels colors i amb algunes coses que m'ha recordat, per exemple, Bernardo Carballo, no? Que també il·lustrador, que també ha treballat amb essencialitzant els trets físics, no? Quan es tracta, per exemple, d'algun individu, no? Una cosa simplement apuntada, que jo trobo que al final és molt més suggeridor pel lector d'imatges també, no?
Sí, jo tenia ganes de fa temps també, perquè sóc portuguesa, no?, d'origen, i tenia ganes de, i també edito sempre tots els llibres en català, castellà i portuguès, doncs volia treballar amb algun il·lustrador portuguès, i en aquest cas vaig pensar que aquest text m'ho demanava, no?, el joc que hi ha en el text em demanava, i aquestes il·lustracions jo crec que són a vegades potser no és el que havia fet gaire fins ara, però tenia moltes ganes, jo crec que són les il·lustracions molt, molt potents, no?, és això, suggereixen, són il·lustracions geomètriques, amb pocs colors, bàsicament el llibre és tot en vermells, verds, grocs i negres, hi ha algun toc de rosa o d'algun altre color, però molt essencials, i això, exageren alguns trets, però juguen, jo crec que juguen, i en aquest cas era el que demanava, no? I bé, ha estat un gust també treballar, veure altres maneres de treballar, com agafaven el text i realment no cal descriure-ho tot, sinó agafar un element i ja està, i jugar amb ell. Per això crec que és molt fresc i circula molt, i el text també respira molt en aquest tipus d'il·lustració.
Aquest camí, per tant, el meu avi pirata i el camí, els dos àlbums de Kiara que s'acaben d'incorporar a la família kiaresca. No només l'àlbum, hem de dir-ho, perquè m'agradaria, Inés, que poguéssim celebrar també que estàs a punt de presentar la nova col·lecció de narrativa. Kiara, recordeu, va començar a néixer com a editorial d'àlbum, insisteixo, un llibre artístic, filosòfic i concebut d'aquesta forma, i ara, a més, incorporeu, jo crec que sense perdre, evidentment, aquesta idea, no?, i aquest segell, llibres de narrativa.
Sí, doncs a vegades jo hi crec molt en el format àlbum, però també m'arribaven alguns textos que a vegades veia que tenia ganes, no?, de fer alguns textos més llargs i d'arribar també a altres edats. I aleshores, en aquests moments, aquí ara es comença a obrir, doncs, mantenint molt la línia de l'àlbum, sobretot llibres molt cuidats, tapa dura, llibres ben il·lustrats, amb aquesta capacitat de reflexió al final, però volia fer, doncs, allò, narrativa. I aleshores comencem amb dos títols ara al maig, inicis de maig, dos títols pensats, jo crec que a partir de 9, 10, 11, 12 anys, més o menys jo, quart, cinquè, sisè, veig llibres molt, molt bonics per la mateixa línia. Són totalment aquí ara, els sento totalment nostres, no?, en aquest sentit, i dos títols molt bonics. Un és La platja dels inútils, de l'Àlex Nogués, i l'altre és Mariner de terra endins. I clar, són dos textos que els protagonistes, tant en un com en l'altre, tenen 11 o 12 anys, en aquest moment de canvi de la infància a l'adolescència, no?, aquest moment en què ens comencem a fer grans, a tenir una opinió, a voler estar a la vida, no? Per exemple, La platja dels inútils comença dient, em dic Sofia, tinc 11 anys i mig i de gran vull ser inútil. I comença així, clar, és una nena que no li agradaven les mates, era una nena que vibrava amb la música, Kandinsky, Mozart, a la platja anava a l'hivern, veia un dia, es va trobar amb un senyor que col·leccionava pals, per què? Perquè sí, és un tresor, no? O amb un altre que estudiava les estrelles al mar, un altre que pintava, un dia es troba una pintora a la platja, un altre dia uns músics que estaven tocant música celta amb violins i guitarres, i ella era jo que la feia vibrar. I clar, el pare dient-li, tu has suspès de matemàtiques, no? I ella deia, sí, però papà, i li començava a parlar de tot això. I el pare diu, sí, sí, està molt bé, però tot això és inútil. Això no t'ajuda a viure, tu has de guanyar-te la vida aviat. I la nena doncs decideix, de gran vull ser inútil, no? I té moments d'una profunditat filosòfica brutal quan la nena diu, papà, jo veig les gavines, veig... No han de demostrar res, senzillament viuen. Jo sóc més feliç amb això que amb cabrats en un paper, que les fraccions, no? I aleshores, en fi, és tot, jo crec que és la filosofia molt de Chiara, però bé, amb més text i amb il·lustracions també, o sigui, la proporció text-il·lustracions canvia una mica, però és totalment, estic molt, molt contenta amb aquests dos primers títols, perquè crec que poden, doncs, això, arribar a altres edats i a altre debat.
Es va ampliant la família aquí ara, també de manera narrativa, i més que en vindran, i potser també més familiars que tindran ocasió de presentar, Inés Castelbranco. Per tant, moltes gràcies per compartir-ho i fins una altra.
Gràcies a tu, David.
Come del resto alla fine di un viaggio c'è sempre un letto da ricordare.
Bolany és també la fira on els personatges dels llibres canvien d'idioma i troben nous lectors, de manera que troben també en primer lloc noves editorials que els publiquen, i ara volíem celebrar també amb la seva editora, la Noemí Mercader, que L'Agus, una de les sèries més conegudes a Catalunya, a casa nostra, doncs ha trobat finalment els lectors italians. Què tal, Noemí?
Hola, què tal? Molt bé.
I estem aquí a més amb l'Andrea, l'editora di Salani, que publicarà a punto la sèrie de L'Agus. Cosa vi ha affascinato di questo personaggio che ha rubato il cuore a tantissimi catalani?
Allora, di questo personaggio mi ha due cose, perché innanzitutto la storia, per lui è molto simpatico, poi per i bambini ogni volta che si parla di mostri e così è sempre divertente. E poi mi ha anche molto piaciuta l'impostazione grafica del libro, perché è un libro che secondo me può essere letto anche dai cosiddetti lettori reticenti, cioè quelli che non amano tanto leggere, qui si avvicinano alla lettura con questo formato di graphic novel che è sempre più facile.
Quants idiomes són ja, Noemí, que L'Agus parla, eh?
Jo diria que 20, perquè aquesta fira també hi ha hagut moviments, eh? Sí, una barbaritat, estem molt contents.
I el nom es mantindrà, potser és una cosa que no sabem, no? Il nome rimarrà com è...
Il nome non l'abbiamo ancora deciso, io per adesso l'ho chiamato Camillo e i mostri, perché Camillo è un nome un po' divertente, anche mi sembrava adatto a questo personaggio buffo, un po' divertente, per cui... Per adesso, diciamo, titolo provvisorio, Camillo i mostri.
Camillo i mostri. Sì, perquè ja un dia en parlàvem, efectivament, amb els autors, amb en Jaume Copons i la Liliana Fortuny, que L'Agus es diu, no?, de manera diferent en diferents països.
I tant, sí. A més, ells que són tant de la broma han adoptat algun dels noms, per exemple, i entre ells es diuen així, per exemple.
Podrem incorporar, per tant, Camillo a tota aquesta sèrie de noms, no? Si sa un po', quan più o meno uscirà il primo libro?
Lo vogliamo far uscire a ottobre. Settembre, ottobre, comunque in tempo per le vendite natalizie, perché è una bella serie.
Allora, L'Agus arriva per Natale, arriva...
Esattamente, per Natale arriva Camillo in casa degli italiani.
Camillo, giusto, sono sbagliato, Camillo. Allora, grazie Andrea, complimenti per una serie straordinaria.
Grazie a voi.
Noemí, moltíssimes felicitats per tota la feinada que feu, també pels 30 anys a Combel, ja vam parlar-ne en el programa, i per molts anys també amb aquest nou Agus, que ara serà Camilo.
I tant, estem molt contents, i a més, mira, has tingut una primícia perquè el nom encara no el sabíem, eh? O sigui que estupendo.
Gràcies.
I andiamo a Genova con i suoi spiriti musicali, o a Milano con i suoi sarti e i suoi industriali, oppure a Napoli con i suoi martiri professionali, o a Bologna, Bologna coi suoi orchestrali. E andiamo a Genova coi suoi svincoli musicali, o a Firenze coi suoi turisti internazionali, oppure a Roma che sembra una cagna in mezzo ai maiali, o a Bologna, Bologna coi suoi orchestrali, o a Bologna, Bologna coi suoi orchestrali.
deixem, per tant, Bologna i els Orquestrali de Francesco De Gregori i anem a parlar també de saludant, com sempre, l'Anna Vallbona i el Borja Begunyà. Com esteu?
Hola, molt bé.
Hola, com va això?
Què tal? Avui a l'estudi, des d'ara, sentint, en fi, hem sentit artistes i editores parlant d'il·lustració, parlant d'àlbum, parlant de narrativa i de no-ficció infantil, en els dos sentits, text i imatge, que són sempre importants aquesta conjunció, i seguim avui, volíem seguir en aquest territori, per tant, amb alguns títols, amb alguns àlbums que fan dialogar, àlbums en el sentit més genèric, sempre ho diem, terminològicament s'ha acabat imposant aquesta manera de definir una proposta que conjuga text i imatge des de la ficció, des de la no-ficció, i que funciona amb diferents capes de lectura per moltes edats, no? Que és, al capdavall, Borja, també la gràcia de la literatura.
Completament. A més, ara, allò, repassant coses i mirant i venint cap aquí, sempre que almenys jo em poso a mirar entre llibres il·lustrats i literatura infantil o juvenil, sempre em torna a fascinar aquesta capacitat que té el format de conjugar tantíssimes coses. Semiòticament, en termes de disseny de pàgina, en termes del material que es fa servir per il·lustrar o no il·lustrar... Després, no només és riquíssim i extraordinàriament complex, tot i que tingui una aparença això, no? Que sempre invita certes condescendències estúpides, no només és ric, dic, sinó que a més em feia a mi plantejar-me per què em sorprèn. Jo mateix acabo caient en aquella cosa que l'infantil o juvenil acaba sent per infants i per joves, no? I és un gran error. Una de les coses que també m'agradava de repassar i venint cap aquí és precisament tornar a connectar amb tot un món que pel que sigui, no? Doncs perquè o bé penses que tu ja estàs en una altra edat o bé perquè se t'endú la feina i perds el contacte i sempre val la pena reconnectar. Només per aquesta alegria ja ve de gust venir aquí.
Home, jo diria que absolutament és com dius, Borja, i a més el... I aquest altre element que a mi també em sorprèn bastant quan això, de cara a preparar aquest programa, doncs mirava llibres infantils, juvenils, anava a la biblioteca, anava a la llibreria, i és veure una cosa que sovint es passa per alt en el cas d'aquests llibres, que és l'humor, no? I que els nens poden també gaudir d'una lectura, d'un llibre, o que introdueixi l'humor, que és un element de complexitat, però és un element, doncs, que tornem-hi, no? Ofereix aquesta doble lectura o una lectura que va més enllà. I això em té fascinada, i he portat algun exemple, no? En aquesta línia, perquè penso que és interessant, no? En aquest temps en què també l'humor trontolla, com trontollen moltes coses, em sembla interessant, doncs, veure que hi ha llibres que tracten de tu a tu, al públic, sigui de l'edat que sigui, no? Com aquell que diu.
Va, doncs, amb quin comencem, d'aquest diàleg de tu a tu?
Home, jo aquesta qüestió que deia de l'humor, una de les coses que em va sorprendre va ser, i ho he fet aquests dies, és anar a la llibreria, en aquest cas La Gralla, que tenien un estant carregat de llibres amb la llegenda de Sant Jordi. Hi ha versions clàssiques, noves versions i tot això, no? I hi ha una quantitat immensa d'aquesta mena de llegendes, i ni que fos que pels vols de Sant Jordi mai havia entrat a infantil i juvenil, doncs em va sorprendre trobar-ho, no? I una de les coses que vaig trobar va ser un llibre que em va cridar l'atenció, que es diu Georgina i la Dragona, en què...
Georgina?
Georgina. Okay. Georgina i la Dragona, en què es produeix aquesta qüestió que deia d'aquest humor, no? És un llibre que, per exemple, vaig agafar un diàleg que em sembla molt divertit i em sembla il·lustratiu d'aquesta qüestió que deia de com tampoc no és senzillament girar rols i això, sinó que s'ha explicat la llegenda d'una manera divertida i d'una altra manera, cosa que no sé si això passava a totes les escoles de Catalunya, però jo recordo de petit a l'escola, pels vols de Sant Jordi, sempre ens feien fer com un exercici que et feien fer a l'escola, era reescriure la llegenda al teu aire i sortien autèntiques animalades que no conservo, no? Però que estaven en aquesta línia. I aleshores hi ha un moment d'aquest conte en què, doncs, la dragona diu a la Georgina: et prometo que no menjaré mai més una persona. Va cridar la dragona i va escopir a terra un gran bassal de baves blanques i pastoses. Així és com es prometen les coses les dragones. I després la Georgina respon: i jo poso el sol per testimoni que mai més tornaré a passar gana, va afegir la Georgina. solemnament i va llançar una escopinada ben grossa al costat del bassal de la Dragona. És a dir, em va semblar una mena de sortida d'explicació una mica punky d'allò que s'ha explicat moltes vegades i que al capdavall també és com seguir jugant amb la tradició, no? I el conte infantil també té aquesta capacitat d'agafar la tradició i de poder-la regirar, i em sembla que això és molt, molt divertit, no? Em sembla de vegades que la literatura per adults, diguem així, doncs això és una idea que està molt clara, d'agafar la tradició i regirar-la, i en canvi penso que és divertit amb moltes versions possibles que es pugui fer una cosa llegendària com és la de Sant Jordi.
No? Allò que el drac s'endugué, no? Seria una mica... Ara que dius això, aprofito per recordar que existeix ja en versió també d'audiovisual, que l'ha fet la mateixa gent que ha fet el Grúfal i el Nadal del Senyor Branquilló i companyia, una història ambientada en diferents relats de Roald Dahl, que es diu La revolta dels contes, no? Que juguen en aquesta mateixa línia. No únicament de subvertir la tradició i els personatges habituals, hi ha la Caputxeta, hi ha la Ventafocs, hi ha diferents Jack i les mongetes i tot plegat, acaben casant, tots ells tenen una relació que s'explica molt bé, té un punt fins i tot subversiu i divertit i àcid, és Roald Dahl al capdavall, no? I per tant, també es pot trobar divertidíssima, ho ha portat Rita i Luca Films, La revolta dels contes, de manera que això, en aquesta línia de dracs que citen pel·lícules clàssiques.
Sí, una de les coses que em feia pensar això que ara comentava l'Anna, té a veure amb aquesta capacitat que té la literatura infantil i juvenil de crear imaginari, no? Crec que ho hem parlat alguna altra vegada, però que és una capacitat potentíssima, de la qual ja se n'ha fet càrrec fa temps, doncs, tants i tants autors, però que té a veure, al meu parer, amb també fer-se càrrec de quin ha estat, diguem-ne, el món ideològic o el món, o les visions del món, diguem-ne, que sostenien i transmetien aquests contes o certa tradició de conte de fades o de llegenda o de mite o de conte infantil. Clar, aquí hi ha un terreny interessantíssim per entrar-hi des de la nostra contemporaneïtat i capgirar-lo, no? Normalment aquest capgirament acaba donant coses molt, molt, molt interessants. És un capgirament que, a més a més, ja, com deia l'Anna també, no? Ja s'havia anat fent des de la literatura, diguem-ne, adulta, és una expressió una mica estranya, no? Però almenys dels clàssics postmoderns, no? Ara em feia pensar tota l'estona amb el que fa Robert Cooper amb els contes de fades, no? Que és que els hi va buscar precisament, doncs, certes violències o certes biaixos ideològics, doncs, que no s'havien tocat o que no s'havien qüestionat, i els capgira. Però també em fa pensar molt en un altre perill que comentàvem abans d'entrar, que és aquesta manera de tornar a utilitzar la tradició, però traient-li precisament aquestes violències o aquests potencials de seguir significant o de significar d'altres maneres. Crec que hi ha una línia molt fina, de vegades, entre aquesta subversió i aquesta reescriptura i una certa esterilització, no vull dir políticament correcta, perquè no és només això, sinó una esterilització en el sentit de treure la potència que tenien aquests contes de tocar temes importants i que precisament, o fundacionals o estructurals, diguem-ne com vulguem, que són precisament els temes que han fet que seguim llegint i seguim explicant aquests contes, no? Pensant en això, ja tanco la reflexió, jo sí que portava, amb aquesta qüestió de l'imaginari, dic, una col·lecció que fa temps que tira endavant Alba Editorial, que fan coses molt interessants, que titulen Pequeña y Grande, i que treballen, o que, diguem-ne, es descriu com una sèrie de biografies, és a dir, de perfils, de relats de vida o de retrats, d'individus més o menys rellevants, diguem-ne, de la nostra història. Tenen o dediquen àlbums, llibres, doncs, no sé, a Lorca, a Montessori, a Nureyev, a Rosa Parks, a Ella Fitzgerald, a Simone de Beauvoir, a Carmen Anaya, a Maya, perdó. És a dir, estan construint una col·lecció molt, molt, molt interessant, de llibres molt, molt ben fets, amb diversos il·lustradors. Normalment els escriu Maria Isabel Sánchez Vergara, però compten amb un plantell d'il·lustradors divers. I me semblava interessant, a banda de ser una eina, doncs mira, per donar a conèixer també tots aquests autors en formats que no siguin, doncs, la típica biografia més o menys erudita o més o menys divulgativa, sinó que em sembla interessant llegir des del punt de vista de l'imaginari. Tendim a pensar que només podem construir imaginari, o ara direu aquesta frase tan antipàtica, no? O educant valors, o almenys introduint valors, o el que sigui, els nanos a partir d'històries inventades, no? I que a més podem inventar aquestes històries dissenyant-les al mil·límetre per transmetre la idea que volem transmetre. I en canvi també em semblava molt interessant aquesta aposta per convertir o treballar figures històriques en models, o almenys en protagonistes d'històries que ens permetin, o que li permetin als pares, als fills i qui sigui que ho llegeixi, elaborar, plantejar coses i construir-se un imaginari propi. Em semblava que aquí hi havia també una feina molt, molt interessant, que a més està molt cuidada, són llibres, ja els veureu, molt bonics, i que també construeixen una tria que em sembla molt, molt particular. Insisteixo que la col·lecció es diu Pequeña y Grande, és a dir, que hi ha un èmfasi també en el fet de que se subratllin figures femenines, tot i que no exclusivament. Ara em sembla que un dels últims que han tret el dediquen a Stephen Hawking, com deia abans, doncs també hi ha Lorca i també hi ha altres autors, però que em sembla també un treball molt interessant, una intervenció molt interessant, aquesta idea de l'imaginari infantil.
Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole un fiore.
Sí, no? Afegir una cosa que trobo que lliga molt amb el que comentava en Borja, no? Amb el llibre que ha proposat, no? Perquè hi ha un porto un que es diu Guia de monstruos, bèsties i seres extraordinarios, que crec que és el revers d'aquest llibre teu, no? En el sentit que aquest llibre que proposaves, doncs, es fixa en personatges històrics de veritat, i en canvi aquesta Guia de monstruos crea tota una mena d'imaginari en un lloc remot, que de fet és un llibre en castellà de Montse Rubio, editat per Edel Vives, i cartografia, doncs, tot un seguit de personal que viu en un lugar remoto, que és el poble, no? I aleshores comencen a desfilar tot de personatges curiosos, la persona, una arizona, o no sé com s'ha de dir, que es diu Severina Malaspina, que és qui fa d'exploradora de la societat naturalista, no? I després comença a buscar tot aquest seguit, doncs, de personatges, d'invents curiosos, amb una certa idea científica i divulgadora, es pot dir, però no deixa de ser, doncs, un món fantàstic, no? I això m'ha cridat molt l'atenció perquè, a banda que és ben cert el que comentaves, que no cal caure en certs tòpics de fantasia per seduir el públic infantil o el públic en general, però al mateix temps, quan vaig obrir aquest llibre, em va interessar que jo vaig trobar que sí que funcionava, els dibuixos eren fantàstics, vull dir, que com sol passar en aquests casos, no? Tornem a allò que dèiem de la fascinació, de quan obres aquests llibres i veus unes il·lustracions amb estils molt diferents, però en aquest cas, per exemple, preciosistes, molt ben fetes, en què realment et creus que aquells personatges, aquells animalons o aquells invents estranys que s'inventa el llibre existeixen, no? I per tant, dius, ostres, l'artefacte funciona. I vaja, hi havia això, i després hi havia aquest seguit d'invents tecnològics. Per exemple, hi ha una cosa que es diuen gafaroids, que són unes ulleres que retraten la realitat. Que coses que jo vaig trobar que seguien funcionant, malgrat vivim una època, una era ultratecnològica, no? I malgrat això, la possibilitat de la fantasia de travessar el temps i l'espai amb invents aparentment inimaginables també em semblava com molt interessant, no? I l'altra qüestió que a mi em va cridar l'atenció d'aquest llibre, que la veritat és que el recomano, perquè hi havia, doncs, això, tot una mena de bestiari, aquesta idea tan infantil però tan universal alhora, de bestiari doncs, que parla, que es comunica i que són éssers que estan entre nosaltres. Penso que hi ha aquesta idea del monstre, no? És a dir, de com el monstre deixa parat o deixa al·lucinat un nen petit, però al mateix temps com la idea del monstre resulta interessant a la literatura en general, perquè no deixa de ser, doncs, un mirall, un retrat, l'altra cara de nosaltres, no? I em sembla interessant com és una idea que ja és a la literatura des que som al món, des que comencem a caminar, la idea del monstre ja ve amb nosaltres, no? I després, mica en mica, anirà agafant formes diferents. I em sembla que molts llibres de literatura infantil, i aquest en particular, em va semblar molt, molt entranyable, molt divertit, i a més en què tampoc no era naïf, o no em va semblar excessivament naïf, doncs això, hi ha aquesta idea titilant del monstre, I em sembla interessant, no? Perquè és una idea que ens acompanyarà sempre, no?
Amb això que deies, és que m'has fet pensar justament en un dels llibres que més m'ha fascinat d'aquests últims temps, que és La casa dels ratolins, de Karina Chapman. Mm. D'una banda, pel que deies tu, de la fascinació visual, és un llibre, no, si el coneixeu, i si no, mireu perquè val la pena, fet...
És un projecte, no?
És un projecte, sí, sí.
Més que un llibre, és una forma de vida.
Exacte, perquè més, Karina Chapman s'ha dedicat no sé quants anys a anar construint una mansió, òbviament escalada, en miniatura, per una sèrie de personatges, que són ratolins, que també ha anat trobant cadascun d'ells, ha anat fent cadascun dels ninots, cadascun dels mobles, cadascuna de les habitacions, em sembla que n'hi ha més d'un centenar, almenys en el projecte inicial. I busqueu, insisteixo, perquè és, a més a més, com a artefacte és preciós, s'ha muntat tota aquesta casa de fusta, on ha imaginat tot un món, els protagonistes dels quals són Sam i Júlia, doncs aquests dos ratolins, i els quals, òbviament, ja us podeu imaginar, els hi passen tota mena de cosa. Però el que m'ha cridat molt l'atenció és justament el que deia ara l'Anna respecte al món tecnològic, no? Ara que sembla que tot està tan radicalment virtualitzat, cau Karina Chapman, es munta un món real amb maquetes reals, amb personatges, per dir-ho així, amb ninots, vaja, reals, i il·lustra el llibre amb fotografies, òbviament precioses, de tot aquest projecte que ha anat fent. Ho està publicant Black i Little, em sembla que tant en català com en castellà, i em sembla que ja van, o almenys n'han tret, 4 volums. És a dir, no és només una curiositat d'un sol llibre, i entenc que després de tots aquests anys de muntar-te tot aquest món, sigui un univers que s'està desplegant. Sí que no sé si ha acabat o no, però almenys que és, insisteixo, un món que val la pena, molt, molt, molt la pena d'explorar. Sobretot també pel que deia l'Anna, que també em feia pensar en aquesta mena d'heroi, no? Que aquí el ratolí ni és ben bé un personatge històric, en el sentit, diguem-ne, que dèiem abans, ni tampoc és un monstre fabulós, sinó que es mou entre aquest mig camí de l'antropomorfisme més amable i més interessant. Karina Chapman i Black i Little, que a més a més cuida els llibres fins a l'últim detall, és, insisteixo, una delícia.
Black és de les grans incorporacions als últims anys a literatura infantil i il·lustrada, i ha estat això que les editorials independents, no, apostin per aquests formats és fascinant, i a més et porta títols tan interessants com aquests, que efectivament té fins i tot aquest gust pel detall atapeïdíssim.
Sí, cada, sí, no? Sí, barroc, però bé, sí, sí.
Que pots estar-te molta estona mirant-te i convivint pràcticament a la casa i a la mansió dels ratolins. Jo us portava una tríada artística de llibres que han fet dialogar la història de l'art, no? D'una manera original, creativa, divulgativa, em sembla fascinants. No només per nens, sinó per totes les edats. Ricardo Guasco, en aquest cas, es diu Quina obra mestra, ha publicat Combel, i és un llibre, és una festa de l'art, on cada pàgina, si l'aneu obrint, us l'he passat, és una reinterpretació de grans obres mestres de l'art europeu, amb una proposta, a més a més, fins i tot interactiva, és a dir, que tu has d'anar endevinant, al final hi ha una guia, que t'ho explica, però tu has d'anar endevinant què és qui és què, no? Amb aquesta guia final hi ha un nen protagonista. El nen protagonista, per exemple, somia. El veus al llit i està somiant. I què somia? La nit estelada de Van Gogh. Mm-hmm. Es desperta, i amb què es desperta? Amb els rellotges de Dalí, no? La persistència de la memòria. Llavors va al lavabo i ha de fer pipi al matí. A on? A l'urinari de Duchamp, no? Evidentment. En fi, després, a més a més, hi ha l'ombra de Giacometti, no? De l'home que camina, que entra per la finestra. Hi ha Magritte, hi ha Modigliani, hi ha De Quirico.
M'encanta que es morgi en Magritte,
Exacte, en fi, efectivament, no? amb la poma, també amb el Modigliani per aquí al costat, no? Sí, sí. Ja fins i tot és increïble com Ricardo Guasco fa dialogar la Venus de Milo i els Beatles, no? Abbey Road, amb aquesta doble pàgina on efectivament van creuant el pas de vianants. Per tant, una queca polavoro, un llibre de Guasco que introdueix al món de l'art, i sobretot grans obres mestres conegudes de tothom, però d'una manera tan original que funciona, no únicament de manera divulgativa per explicar als nens. Mira, aquí està l'Anna obrint el doble Botticelli també, no? Tota de tradicions, a més són molts segles d'art aquí concentrats en aquest llibre que ha editat Combel. I en aquesta línia també em porto un de la Joan Liu, un llibre que es diu El meu museu. El meu museu és un llibre que, en aquesta línia, perquè homenatja grans obres mestres amb una visita, sense text també, una visita a un museu, que podríem imaginar un MoMA, pels quadres i les obres que convoca, que efectivament hi ha la mirada del nen, que anem resseguint a través de les diferents pàgines, un nen que té aquesta capacitat de sorpresa encara intacta, per sort, perquè hi ha una pàgina molt interessant doble, on veiem un Pollock, no? I a l'altra banda veiem les persones que estan mirant el Pollock, els adults, i tots ells fan cara en fi, de profunditat màxima, no? Arrufant el nas, molt concentrats, estic mirant una cosa que va més enllà de la capacitat intel·lectiva, i per tant he de fer cara de molt interessant, i el nen se'ls mira amb una estupefacció, dic, què esteu fent, no? És a dir, aquesta idea de la clarividència dels nens. Hi ha Miró, hi ha Matisse, hi ha Calder, hi ha Rothko, hi ha Monet, i per tant cada doble pàgina és també un estil de John Liu, i l'accent això, en la creativitat de la mirada infantil, que em sembla fascinant la manera com el tracta en el meu museu, publicat per Coco Books. I el tercer, també en clau artística, és un llibre que es diu El quadre més bonic del món, l'ha publicat Calandraca, amb text de Miquel Obiols, il·lustracions i dibuixos del gran Roger Olmos, i és en aquest cas un homenatge a Miró i a la seva obra. Comença divertidíssim, original, comença amb un Joan Miró tancant 5 taques de pintura al seu estudi, de cop i volta es vesteix de domador, no? I aleshores ha d'agafar el fuet, començar a espetegar els colors, fan la dansa de la gelatina, aquí la capacitat increïble de Roger Olmos de fer, per exemple, ballar una taca de groc o de verd, de donar forma d'estel, donar forma de ballarina, de dona, de lluna, a diferents taques de colors. De cop i volta, les taques s'escampen, arriben fins al mar de Mallorca. Tenim Miró disfressat de mariner, no? Després arriben a Barcelona, Colom acaba l'estàtua tacada de vermell, s'escapen fins a Montserrat. Hi ha tota una història a través de les taques de color, amb alguna doble pàgina, per exemple aquesta del mar, que és una obra mestra. En ella mateixa és una...
És increïble.
Roger Olmos és dels il·lustradors més celebrats tot el món, treballa a tot arreu i té unes obres magnífiques. A més, amb un estil molt personal, tu veus un personatge, una figura antropomòrfica de Roger Olmos, i de seguida detectes que es tracta d'ell. Per tant, una manera d'homenatjar i de cantar l'obra de Miró, colorista, en cada pàgina, per descomptat ha de ser-ho, sobretot si són taques de colors les protagonistes, de manera que El quadre més bonic del món, editat per Calandraca, Miquel Obiols i Roger Olmos, ja veieu que l'art, no, imprès d'aquesta forma, doncs, pot tenir molts camins, o molts camins originals.
Home, és molt interessant perquè a més veus, són llibres molt bonics, molt ben fets, i a més veus aquí la possibilitat, potser, del que deies tu abans, Borja, d'una mica de com això pot servir d'embolcall, no? Uh-huh. I d'embolcall natural, no? I absolutament privilegiat, però com de vegades que tothom, ens trenquem tant el cap de com s'ha d'introduir algú en el món de l'art o la cultura o la lectura i tot això, doncs aquesta em sembla una manera excel·lent.
Perquè la idea i la creativitat va pel davant, no? El que sovint es diu és que quan hi ha massa manual, massa laboratori, massa...
Exacte.
No, anem a fer, anem a fer un llibre, això que parlàvem un dia, no? Per treballar aquest tema, per treballar la història de l'art. No anem bé, perquè si partim de la idea de treball i de manual, aquí, en canvi, el que es veu és un festival de la imaginació.
Clar, aquí hi ha desig, aquí hi ha gaudi, aquesta persona està aquí passant-s'ho bomba. A més, està permetent de fer totes aquestes coses, no? No, és un llibre preciós.
No, i bellesa, és a dir, sí, no? Sí, sí. El poder-se, diguem, encisar davant d'un llibre així i davant d'unes taques que li començaran a dir coses a aquesta criatura, no? Jo, aprofitant que crec que sí que era un llibre de Calandraca, jo ara fa molt poquet em vaig trobar un també de Calandraca, que és un àlbum molt, molt senzill, que es diu No és culpa meva, de Christian Bols, traduït al català, i em va fascinar perquè vaig pensar que tenia molt d'adult aquest conte, o aquest àlbum amb una poca lletra, i una història aparentment molt senzilla, però que penso, jo la veritat és que vaig pensar que parlava de tantes empreses i llocs de feina, o de tantes en fi, relacions de poder, de situacions que es donen a la política, tot això que sabem, però vaja, cadascú pensa en el seu lloc de feina i potser s'hi trobarà, perquè aquesta idea del no és culpa meva, no? És un conte que comença amb una noia que aixafa una aranya perquè l'empenta una vaca. I aleshores els diferents animals que han empentat la vaca, o tota una tirallonga de bestiar, per dir-ho així, es van donant les culpes, no? I per tant la culpa no és de ningú i queda allà com una mena de cosa etèria. I em va semblar, és a dir, per tant és un llibre que juga amb l'humor, crec, i juga amb aquesta idea de molt adulta i al final molt de la nostra societat també de la marca de la culpa, no? Però que remet també aquesta idea d'assumir la responsabilitat, de qui l'assumeix i tot això, no? I aleshores també en aquest conte, hi ha, en aquest llibret, hi ha una cosa que em va cridar molt l'atenció, que era l'estil dels dibuixos, no? Perquè són dibuixos com fets de collage, de diferents materials, no? De diferents materials reciclables, és a dir, que tu hi veus allà filferros, cables, per fer la cara d'una nena, per fer una vaca, un ruc, el que sigui. I també això em va semblar que estèticament donava aquest embolcall que dèiem, no? Aquesta idea d'acostumar-se a altres possibles estètiques, o de començar a acostumar l'ull a altres estètiques. I és, vaja, és un conte deliciós perquè a mi em va fascinar, no? I vaig pensar que estava parlant al capdavall de la nostra societat, senzillament.
A més, deu ser l'excusa universal de tots els nens. No és culpa meva, no?
Exacte, per això. Sí, sí. I de tots els nens i dels que no. Però això ja seria un altre tema.
Sí.
Ogni pagina voltando, ogni pagina leggendo, ogni pagina gustata, leccandosi le dita.
No, Miriam, amb això que deies, un llibre que m'ha cridat l'atenció. Tot i que pugui sonar una mica el que deies ara, David, del llibre per a treballar. Que tot i això, jo he de trencar una llança a favor de llibres per a treballar. És a dir, n'hi ha que estan molt mal fets i que són molt formulaics i moralistes i mercadotècnics, i jo crec que n'hi ha que estan molt ben fets i que sí que obren temes o almenys posen a disposició eines, siguin relats, imaginaris, el que sigui, perquè després, òbviament, cada nen o cada nano o cada família o cada lector ho elabori, ho faci coses a partir d'aquí. És a dir, si haguéssim d'escrutinitzar els contes de fades des d'aquest punt de vista, crec que en sobreviurien també molt pocs. És a dir, que hi ha maneres i maneres de treballar coses, però sí que teniu molta raó, que moltes vegades rufen nassos i generen sospites, i crec que merescudes. Dins d'aquest marc, a mi m'ha creat un text, l'atenció preneu, un text que es titula Què fas amb una idea?, de Kobi Yamada, il·lustrat per Mae Besson, que es va publicar l'any passat i ha guanyat tota mena de premis, en el qual s'explica la història d'un nano que té una idea. Aquesta idea, a més, es representa com un ou amb una corona. M'ha fet molta gràcia la imatge. I, bàsicament, el text, que és molt simple, que és molt net, que té molt espai en blanc, que comença emfasitzant sobretot el blanc i negre, amb dibuixos de llapis realment molt bonics, en els quals només la idea té color, no? Aquest ou amb una corona, que a més és un color molt, molt discret. A partir d'aquí, el que s'explica és la relació d'aquest nano amb aquesta idea. És a dir, primer des de l'estranyesa, la sorpresa, una certa vergonya, una certa por que si presenta aquesta idea, doncs algú li prendrà o algú se n'enfombrà o diguem-ne que no la podrà realitzar o que li convertirà en alguna altra cosa, no? I a partir d'aquí, clar, el nano primer doncs intenta rebutjar-se i rebutjar-la, perdoneu, intenta desfer-se'n, la idea torna, persisteix, no se'n va, i tot el conte o tot el text explica la història d'aquesta doncs, relació, no? La relació que mantenim amb una idea. Se la fa créixer, se l'alimenta, se la posa en diversos contextos, t'acompanya, t'obsessiona, et canvia, no? I aquí crec que el treball de Mae Besson és molt interessant perquè d'una banda el nano, a mesura que va relacionant-se amb aquesta idea, també va canviant de dibuix, no? És a dir, la seva cara no diria que va madurant, però una miqueta sí, no? Això d'una banda, i de l'altra, a mesura que aquesta idea es desplega i va creixent, també va encolorint tot el llibre, no? És a dir, d'un lloc en el qual encara no teníem prou feina, teníem una taca de color, doncs el llibre va il·luminant-se, no? I una miqueta aquí hi ha tant el que em sembla interessant com el que pot ser potencialment perillós del llibre, perquè sí que em sembla que guanya l'interès, que és una miqueta, primer, plantejar la relació, que en fi, jo no ho havia trobat gaire, de fet molt poc sovint, la relació que tenim amb el que nosaltres mateixos pensem. És a dir, que el pensar també és una cosa, no? Que no només hi ha històries o no només hi ha monstres, sinó que les idees també es poden corporitzar, no? Es poden antropomorfitzar, i podem, per tant, establir una narrativa, no? Amb aquestes nostres idees. Després, aquest, si voleu, potenciar el perill de l'optimisme cap a les idees. Clar, jo llegint el llibre...
Però, home, no totes les idees... nens petits, clar, és millor intentar ser optimistes que tindre temps de ser terriblement pessimistes.
Em semblava molt bé el fet de dir, escolteu, doncs feu-vos càrrec de les vostres pròpies idees, alimenteu-les, feu-les créixer, poden canviar el món, no? Que aquesta és la cosa, potser, ser una mica massa optimista.
Ja,
com a mínim, te poden canviar tu o poden canviar alguna cosa, i això sí que és veritat. L'altre és que sí que l'única cosa que li hauria trobat a faltar és que poguessin plantejar també que hi ha idees que no són bones. És a dir, que si al nano se li acut, doncs omplir casa seva de serps o d'escarbats o de cuques, doncs potser algú li ha de dir, molt bé, has alimentat aquesta idea, és preciosa, t'ha il·luminat durant uns dies, però és un horror d'idea, potser no l'hauries hagut de dur a terme. Però aquesta petita, diguem-ne, dubte al marge, el text és preciós i crec que val molt la pena seguir-lo, perquè a més ara ha tret una segona part, o almenys una segona idea, una segona edició, que és que faig amb un problema, no? Que ara ja no és una corona, sinó un núvol negre, de bé. Comença per ser aquest mateix nano i suposo que li amarga la vida. Sí, com sigui, el projecte és interessant, només amb aquesta petita precisió, però a més formalment molt, molt, molt aconseguit.
Què fas amb una idea? Qui el publica?
Aquí ho ha publicat Viraviro, diria que només en castellà.
Fantàstic. Sí. Doncs amb Viraviro, que efectivament les idees són revisables, no sempre són òptimes, m'ho recorda un llibre que va fer fortuna i que la prova és que es va mimetitzar i van replicar-lo molt, que es deia Destrossa aquest diari, on en cada pàgina havies de fer-hi alguna cosa física i recordo, en fi, barallar-me en la pàgina que deia crema aquesta pàgina, i potser la millor idea no era fer manipular foc a determinades edats, no? De manera que a vegades, efectivament, les idees no sempre són meravelloses.
Clar, jo abans no me n'oblidi una qüestió, perquè abans no l'he dit, Georgina i la Dragona és de Lucía Serrano, editat per Bea Escoa, que me n'he descuidat, i després, aprofundint un moment amb això que dieu, és que a mi em sembla interessant que a vegades no hem d'esperar, no?, d'un llibre infantil que sigui un manual perfecte de res, no?
Sinó que
aquesta idea... No, clar, és aquesta idea de posar sobre la taula temes i alguns posar-los fins i tot d'una manera una mica coixa, perquè aquí és on entra el lector o els pares, els amics i tot això, no? I aquesta idea sí que em sembla interessant, que fins i tot, perquè crec que tots en la memòria tenim llibres que en aquell moment van pensar, però fins i tot sent petits o jovenets, no?, van pensar, però què m'estan explicant? I que després el fet de preguntar-te què m'estan explicant també feia donar-li un altre sentit en aquell llibre, no?
I tant, i per sort que ens ho preguntem i que ens ho preguntin, diguem-ne, això també ens fa dialogar i ens fa enriquir. Jo volia acabar amb un llibre que trobo que és molt adequat per aquest programa, bàsicament perquè és la lectura que va fer Olimpia Zagnoli, que acaba de publicar llibres El Zorro Rojo de The Wonderful Wizard of Oz, és a dir, el Maravilloso Mago de Oz, en la traducció de Marcial Souto. Per tant, som en el territori de la Ciutat Maragda, som en el territori de la imaginació de Frank Loewenbaum, no?, que des del 1900 i amb més de 40 títols la sèrie va ser molt llarga, potser la més coneguda gràcies a la pel·lícula de la Metro l'any 39 és la primera història, no? Però va escriure moltes històries ambientades en el món d'Oz, i en aquest cas Olimpia Zagnoli és una il·lustradora milanesa però aplaudida a tot el món, molt coneguda per les seves formes geometritzants, formes simples, de l'escola minimalista, per dir-ho així. En aquest cas, per exemple, doncs, el verd daurat és per tot, no? En el llibre hi trobem, doncs, l'huracà, per exemple, inicial, que s'emporta a la casa de Dorothy Gale, és una mena d'espiral psicodèlica. Hi ha també el guardià de les portes, és un rusc, no? Hi ha un pòdium on veiem els... Pràcticament no tenen, evidentment, rostre, són figures geomètriques gairebé, i, per tant, Olimpia Zagnoli, que en aquesta escola ha creat moltíssim públic i que ara fa el 14, l'any 14 va il·lustrar aquest Wizard of Oz, que ara ha publicat Libros del Zorro Rojo, i que es pot trobar, que per tant, doncs, també és un petit homenatge al títol d'aquest programa, com sabeu. Molt bé, Anna Vallbona, Verge Begunyà, gràcies per tot, Déu-n'hi-do avui, portem la motxilla plena, perquè a més aquests llibres tenen, entre altres capacitats, la de fer-te, en fi, venir problemes de càrrega si els portes a la motxilla, però ja és això. Que vagi molt bé, ens veiem aviat, perquè és un abril intens.
Que vagi bé.
Fins aviat.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
I després, per tant, de passejar per Bolonya i per la il·lustració d'aquí i d'allà, saludem el Joan Lluís. Lluís, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Que també has vingut avui. Diria que és la primera vegada que ens portes un títol juvenil, si és que aquesta etiqueta encara funciona,
sí,
per parlar de narrativa.
Ja, intentarem que funcioni mínimament, tot i que efectivament potser no té gaire sentit tancar les coses en seccions, però vaja, és una autora francesa que publica sobretot novel·les per als adolescents, uh-huh, i que val la pena ser coneguda. Es diu Cathy Itak. Llavors, ara d'entrada, primer cal parlar del nom, del cognom mateix, Cathy Itak. Itak s'escriu Y-T-A-K, i no, sí, gens anodí.
Un nom bastant estrany.
Sí, primer, perquè és gairebé l'anagrama de Cathy Itak, uh-huh, però també, evidentment, Itak fa pensar a Ítaca, o Itaca, sí, sí, segons com on es posi l'accent, i no gens casual. És una escriptora que va descobrir Lluís Llach als anys 90, que es va enamorar bojament de les cançons de Lluís Llach als anys 90, fins al punt de dedicar-li un llibre en francès, que va ser traduït al català, que es deia Geografia del cor. I a partir d'aquí va estudiar el català i parla català gràcies al seu amor per les cançons de Lluís Llach, per no dir directament pel seu amor per Lluís Llach, vaja, però...
Caram, què m'estàs dient?
Coses que passen en la vida, eh?
Sí, sí.
Que són molt, molt útils. I va passar, durant uns quants anys vivia, de traduir literatura catalana al francès. Va ser als anys 90, començament 2000, una de les traductores més regulars de literatura catalana cap al francès. Va traduir, entre d'altres, la Maria Mercè Roca, Sebastià Zamora, Lluís Anton Baulenes i, uh-huh, fins i tot, si m'ho puc permetre, un servidor.
Tu pots permetre. Això, Lluís també ha estat traduït per Catí i Tac.
Això, això. Per tant, és algú que coneix molt bé Catalunya i que, uh-huh, estima Catalunya i que té una part de les seves novel·les, no totes, però que tenen alguna relació amb Catalunya i sempre des d'un gran respecte, d'un gran coneixement i, per tant, per exemple, sense faltes d'ortografia quan hi ha alguna paraula en català i això s'agraeix molt.
Exacte, la vista, no?, s'expandeix, es veu lluminosa. Això. Sí, sí, no, fa molt de gust. I aquest plaça, la plaça, la novel·la, Plaça del Sol, com hauríem de traduir això?
Sí, és com un joc de paraula, eh? Té a veure amb plaça, però la traducció més literal seria un lloc sota el sol,
això,
o fins i tot que vingui el sol, que és encara més esperançador, plaça o soleil.
Que vingui el sol em recorda una mica Ítaca, també.
Sí, exacte, exacte, exacte. És una història una mica curiosa, és una història d'un adolescent, ja una mica grandet, deu tenir uns 18 anys, a París, que ha fugit de casa seva i que es viu en la marginalitat, que un dia coneix una noia, passa la nit amb aquesta noia, l'endemà al matí la noia ha desaparegut, però en la butxaca dels seus pantalons li ha deixat un tiquet de tren per anar a Barcelona. Llavors el noi diu, què faig? Me'n vaig a Barcelona, lògicament.
Que si no.
Això. Doncs puja el tren, però quan arriba a Portbou s'adona que hi ha un control de policia, no havia pensat que potser hi hauria policies i que no té papers. Llavors, clar, s'enfronta un primer problema greu, però al moment en què arriba un policia hi ha un senyor darrere seu que li diu, que li toca l'espai i diu, ei, em sembla que has deixat caure el teu carnet d'identitat, i li dona un carnet que no és el seu, però amb una foto d'un noi una mica més gran que ell, però que se li sembla bastant físicament. Llavors decideix, ensenya aquest carnet als policies per poder passar, el deixen passar, llavors assumeix l'identitat d'aquest noi que no sap qui és. Aquest noi es diu Jordi Mig, viu en un carrer sublim que es diu el Camí dels Somnis Perduts, a Barcelona. He verificat, no n'he trobat cap de Camí dels Somnis Perduts, és una llàstima, potser, no ho sé, però...
Que podria ser paral·lel al Boulevard dels Somnis Trencats, no?
Exacte, exacte, exacte. I llavors... El problema és que aquest Jordi Mig, que ell no sap qui és, li arriben de tant en tant algun input i és un traficant de droga, potser fins i tot criminal, i llavors, clar, això el fa entrar en una espiral de problemes considerables. La novel·la és una mena de vagareig per Barcelona, de barris marginals, una mica de presó, de contacte policiac desagradable, i una mena de felicitat, que és una felicitat gairebé paradoxal, perquè es veu que ell no desitja ser feliç, és bastant depressiu, però de tant en tant li arriben injeccions de felicitat a desgrat seu. Llavors, és com ho faig per gestionar una cosa que no vull, però que em fa bé. Que és un concepte interessant. Aquesta novel·la és una novel·la de literatura juvenil, no és una novel·la de consum. És Catí i Tac, que és un autor que no considera els adolescents com un grup de consumidors manipulables, gens i mica, sinó que els considera com a persones preadultes i, per tant, capaces de prendre decisions i de ser commogudes per la realitat. Fa novel·les molt, molt realistes en general. Aquest plantejament és una mica, podria tenir un toc surrealista, però després ja no ho és, però crec que realment val la pena i potser valdria la pena traduir-la al català, alguna de les seves novel·les, que ignoro si en té o no traduïdes, ni que sigui per aquest respecte immens que té cap als seus lectors.
No, i això hem d'aplaudir-ho vivament, perquè efectivament no és fàcil de trobar. Per això et deia que quan una novel·la està ben feta, potser convindria no posar-hi etiquetes, no? Perquè
això, exactament.
Que caram, està bé, entrem-hi, entrem-hi tots i gaudim-ne, no? Per tant, que Tic-Tac, una troballa, gràcies per tant, Joan Lluís, Place Soleil, i efectivament, editors que ens seguiu, una bona oportunitat per trobar bona literatura, com sempre. Gràcies, que vagi bé.
Fins aviat.
Llibreria Ona, des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana, amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona.
I acabem avui en clau de clàssic infantil, ara que una determinada correcció política torna a amenaçar-nos, però en la revisió que va fer-ne Rossini a La Cenerentola. Amb vosaltres, Dolors Jornal a la producció, Rosa Silloé a la consola i un servidor, David Guzmán. Non più mesta, en la veu de Cecilia Bartoli.
Non più me.